Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Pujol ha entrat ja a la presó de Brians 2. L'Audiència de Barcelona havia ordenat, ara fa 8 dies, recordem-ho, que hi ingressés després d'haver estat condemnat per l'anomenat cas de les ITV. El cinquè fill de l'expresident Jordi Pujol ha entrat al centre penitenciari a les 4 d'aquesta tarda, segons ha explicat la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia. Com que ha estat un ingrés voluntari, Pujol ha entrat a Brians a peu. Després l'han conduït al mòdul d'ingressos, on es passa per una revisió mèdica i un equip decideix quin és el més adient de mòdul. Aquest procés pot trigar de 2 a 5 dies. D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat avui que les detencions fetes ahir per la Policia Nacional a Girona no les va fer per iniciativa pròpia, sinó que va actuar a les ordres del jutge. Això contradiu l'argumentació donada ahir mateix pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que assegurava que els arrestos els havia decidit la mateixa policia i no pas cap jutge. Mentrestant, segueix la lluita per rescatar Julen, el nen de 2 anys que es troba enfonsat en un gran pou a la localitat de Totalán, a Màlaga, des de diumenge. Els tècnics han suspès la construcció del túnel horitzontal per problemes en el terreny, però continuen excavant-hi un pou paral·lel. A 6:45 d'aquesta tarda, al Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor de Tarragona, es fa una conferència de Luisa Ortega sota el títol Beat Francesc Palau, contemplatiu en missió, organitzada per la comunitat de germanes carmelites missioneres teresianes a Tarragona. Després hi haurà l'Eucaristia i es podran venerar les relíquies del Beat Palau. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ahir la nit, mentre sopàvem, comentàvem que tothom té les seves marques de roba preferides. Els homes, les dones, fins i tot els nens. Que preguntin els meus fills. I al cap d'una estona veig que al Corte Inglés hi ha el 20% de descompte addicional en una selecció de marques de roba com Gant, Emporio Armani, Kipling, Clark, Gap i moltes més. Casualitat? No. Són les segones rebaixes del Corte Inglés i ja són aquí.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar, sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Ràdio Estel.
Des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats oients, benvinguts de nou a compartir una estona amb nosaltres aquí al Viure des de l'essència, a compartir eines per al nostre benestar.
Avui la nostra col·laboradora Àngela Grau a Educar per Viure ens parlarà dels límits. Posar límits no retalla la llibertat? Joan Lacru, del nostre mestre de Feng Shui, avui ens parlarà de l'element aigua. Quines característiques tenen les persones que són d'aquest element? I avui conversarem des de l'essència amb l'andorrà Albert Llobera, un dels nostres deportistes més internacionals. La seva discapacitat l'ha fet ser encara més gran del que probablement mai s'hagués pogut imaginar. 5 de cars i molt per explicar-nos avui al programa. I quin consell els hi podem donar a les persones que tenen l'autoestima baixa? Enric Corbera, a Bioneuromoció, una manera de viure, ens donarà eines per com sentir-nos més segurs en moments en què la nostra autoestima està baixa. L'artista i pintora Pepa Poc ens parlarà de la importància de l'art del dia a dia, com nosaltres mateixos som els que creem els nostres moments únics, la importància de crear bellesa en tot el que ens envolta.
Educació per viure des de l'essència amb Àngela Grau.
Àngela Grau, benvinguda a casa teva. Ja portem unes quantes setmanes compartint. I avui parlarem del posar límits.
Posar límits, sí, sí.
Posar límits no retalla la llibertat?
De fet, tinc llibertat si sé entre quines opcions puc triar i en conec les conseqüències. Esclar, llavors, com a pares, cada fill ja m'indica per on i amb quina intensitat el puc anar deixant anar sense por. Puc tenir 3 fills i cadascú em va marcant. Clar, anem a veure. No és el mateix deixar que es tirin a la piscina, que té uns marges, i que des d'un punt jo, aquesta criatura, pot veure que si nedo cap a la dreta arribaré al marge abans que si nedo cap a l'esquerra, que el tiréssim al mig de l'oceà, que no sap ni cap a quina direcció nedar, perquè no sap si arribarà a la costa o cada vegada se n'allunyaria més. Mm-hmm. Jo penso que aquesta és la diferència. Posar límits, a veure, a vegades no sembla guai, perquè uns pares sembla que no permetin que els fills experimentin i que els fills aprenguin per ells mateixos. Evidentment que sí, que ho han de permetre, però penso que és bo que els pares puguem indicar, mira, si vas per aquí, la conseqüència pot ser aquesta, si vas per allà, la conseqüència pot ser l'altra, ara et tria en base al que...
El que tu creguis.
El que tu creguis. A vegades, mira, recordo un alumne que, la veritat, se sentia una mica deixada de la mà de Déu, el que diríem així, sí. Saps? I un dia, parlant amb ella, em deia, si és que no té gràcia fer el que et dona la gana sabent que ningú et posarà cap límit. El que deu ser guai és que et posin un límit i tu t'hagis d'espavilar per ampliar-lo i, a més, vagis tranqui, perquè sàpigues que el teu pare o la teva mare no et deixaran pas que t'estampis del tot. No?
És a dir, curiós, la visió.
És curiosa, la visió. És molt curiosa, perquè, de fet, sí que sembla que, sobretot els adolescents, no? Ai, és que no em deixes fer res, jo ja sóc gran, sempre t'he de demanar permís, i que guanys aquells pares, no? Que ja no t'avalen i que deixen... Fes i torna l'hora que vulguis i tu ja ets gran, ja saps, no? Però per dintre, encara que no ho confessin, hi ha aquell punt de dir, bé, però mira, sí que m'agrada experimentar, però jo sé que tinc uns pares que no em deixarien tampoc fumar contra el canto i estavellar-me del tot. Si em passo, poder m'estiraran una mica.
Clar, el fet aquest dels límits, si no, sempre es necessita més, 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 més. Hem de ser conscients que els adolescents, que els nens, necessiten un moment límit, una paret, perquè si no van enllà, 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 perquè necessiten que algú els digui prou.
Sí, perquè, és clar, normalment les conseqüències de les coses les pensem els adults. I sabent aquestes conseqüències, que les sabem, però no les expliquem, actuem amb els nens. Clar, els nens es fan grans i a vegades tendim a seguir fent-ho així. És a dir, pensem les conseqüències, però no les expliquem. Aleshores, ja arriba un punt que diu, bueno, a veure, fer-ho perquè tu m'ho dius, això sí que ja em comença a incomodar, no? Si expliquem el per què, si d'alguna manera ho posem sobre la taula i llavors acompanyem una mica de mà esquerra, al final triaràs tu. És a dir, és una mica allò de dir, mira, hi ha això, això, això i allò. Tria tu. Però sàpigues, no?, que pot passar això, pot passar allò.
Necessiten direcció.
Una mica, sí.
No necessiten, com diu el llibre que em comentaves que volia recomanar, el Blandiblup, no?
Papàs Blandiblup. Sí, sí.
M'encanta el títol.
Sí, el títol és bo, no? Hi ha una mica... Un pot endevinar cap a on anirà, sí. No? És que tenim por de ser mals pares. Tenim por...
De no ser uns pares enrotllats,
no? De no ser uns pares enrotllats, perquè, a més, la frase és Jo sóc l'únic que no puc fer això, eh? Això és una frase molt concorreguda que moltes vegades no és tan veritat, eh? Mentre el teu fill t'ho està dient a tu, els tres o quatre companys ho estan dient la mateixa frase a casa, també. O sigui que resulta que no és tan veritat.
Tots juguen el mateix, no?
Sí, moltes vegades sí.
Sí, que avui diríem que responem amb una afirmació: posar límits no retalla llibertat.
No. Però sí que és veritat que els hem d'anar ampliant en funció de l'edat, de les capacitats i del que veiem que respon el nen.
Àngela Grau, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Glòria.
Fins la propera.
Fins la propera.
Feng Shui amb Joan Lacruz.
Joan Lacruz, benvingut a casa.
Gràcies.
Avui estem tots molt encuriosits perquè tenim ganes de començar a saber com va això dels elements, no? A veure de quin element ens parlaràs avui i a veure què passa.
Bon, doncs vinga, avui parlarem de l'element aigua. Tots aquells oients que hagin tingut com a resultat un 1 de fer el càlcul que vam explicar en l'anterior programa. Es tracta d'observar avui com actua l'aigua a la natura. Com ja he dit des del principi, cal observar-ho. Feng Shui és observar i observar i provar. Feta l'observació, ara mirarem d'aplicar-ho a les persones. Què vol dir? Com funciona l'aigua a la natura? Hem de tenir en compte que no som 100% aigua, som tots els elements, però sempre n'hi ha un que destaca. Bueno, als que li ha sortit el número 1, que es representa l'element aigua, doncs què en podem dir? L'aigua flueix, sempre va cap avall pels rierols, i si no pot passar per aquí, doncs passa per allà, però té molt clar cap a on va i cap on ha d'anar. Llavors ja tenim persones que tenen les idees molt clares. Persones amb un caràcter aigua funcionaran així. Persones amb les idees molt clares, que flueixen, que van a la seva bola, que se sol dir, col·loquialment. Vale? Són persones que flueixen, que sembla que, bueno, no te n'adones, però, ostres, són molt discretes, molt callades, no les veus gairebé moure's, però que han arribat allà on volen. Una persona que sigui una mica tímida, una mica distant, també, no vol dir que sigui esquerpa, però una mica distant, imaginativa, solitària, serà una persona amb característiques aigua. Quins gustos tenen? Doncs pues mira, novel·les, pel·lícules de fantasia, de ciència-ficció, de temàtica més esotèrica, de misteri, màgia, tipus, per exemple, El Senyor dels Anells, Crepuscle, Els Jocs de la Fam, Divergent... Això són característiques que té la gent aigua. Val? L'aigua és freda, l'època més humida, de més aigua, és l'hivern, perquè tenim la neu i fa fred. Doncs no vol dir que siguin persones fredes, sinó que a l'hivern tot està més tranquil, la natura està hivernant, per tant solen ser gent, doncs això, callada, tímida, discreta, solitària també. Com podem tractar-nos amb una aigua? Les persones, a l'aigua l'alimenta l'element metall, que ja en parlarem un altre dia, eh? I se sent controlada per la terra.
O sigui que els vincles, l'aigua, amb quins elements és més afí i menys afí?
L'aigua és molt afí amb la fusta, perquè els alimenta, els hi passa la seva energia.
És el cercle.
Sí. I és alimentada per el metall. Val? Serien els dos elements més afins. Controlada per la terra. És a dir, la terra què fa? Li diu al riu per on ha d'anar. Entre lleres.
La dirigeix, exacte.
Exactament. Quan la terra estreny una mica l'aigua, l'aigua va agafant velocitat. Si l'estrenyem massa, poden passar dues coses. O que es desbordi i ho inundi tot, vale? És a dir, treuen el seu geni i munten el que es diu un bon pollastre.
Sí.
O que es quedin estancats. Una aigua estancada es podreix. Amb una persona... Un estancament, exactament. En el cas de l'aigua és una depressió. Vale? És podrir-me jo mateix, tancar-me a mi mateix, emmalaltir, exactament.
No deixa de ser molt curiós, no?, els paral·lelismes que arribem a trobar just posar atenció a determinades coses.
En aquest cas, hem d'observar la natura
i
veiem com la gent que està relacionada amb l'element aigua, observant com l'aigua es comporta a la natura, podem saber com funcionen també aquestes persones.
Moltíssimes gràcies. Avui ja hem parlat de l'element aigua i ens ajornem a la propera setmana, que parlarem de...
de l'element fusta.
L'element fusta, doncs, tots preparats i la propera setmana ens veiem.
Gràcies.
Gràcies, Joan.
Fins aviat.
El nostre convidat d'avui és un gran referent a molts nivells. Un home fet a si mateix i lidera la vida amb un còdic admirable. Un accident d'esquí als 18 anys, mentre participava a la Copa d'Europa, li va provocar una lesió medul·lar. El va deixar en cadira de rodes, però lluny de venir-se avall, es va centrar en un nou objectiu, convertir-se en un reconegut pilot de ral·lis. Albert Llobera, benvingut al Viure des de l'Essència.
Moltíssimes gràcies.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Content de poder estar aquí, de poder gaudir una miqueta amb vosaltres les meves experiències.
Sí, no? Nosaltres estem encantats. Al final hem aconseguit trobar-nos, perquè ets un home que, la veritat, que jo que ets un cul de mala siendo, no? Que sí. No pares. Això és fantàstic, tu.
Una miqueta com un corrent d'aire, diu el meu pare.
Sí, no? Sí. Bé, no s'equivoca, eh? Penses que somiar és important o és vital?
No, sí, sí, és essencial. Somiar és gratis, a més.
Imagina't.
Sí, jo crec que he somiat molts anys que me n'anava a dormir que era campió del món de ral·lis o coses que m'activessin la ment i que em deixessin clar els objectius que estava buscant per poder arribar als llocs, no? I com poder-los assolir, sobretot, no? De quines maneres, quin treball paral·lel, coses així. Jo crec que lo de somiar és molt...
És importantíssim, és vital.
És importantíssim, sí.
Als 17 anys ja estaves totalment vinculat al món de l'esquí, però la vida et va parar de cop. No? Com va transcórrer tot? Què va passar en aquell moment de la teva vida que va fer un gir de...
Bueno, una cursa de la Copa Europa a Iugoslàvia, lo que era Iugoslàvia, a Sarajevo, i a la línia d'arribada doncs se'm va creuar un jutge cronometrador que va sortir a estirar les cames o algo així, just quan passava jo, no? I l'impacte doncs va ser tremendo i, bueno, vaig trencar moltíssimes coses, no? Ell no es va fer gran cosa, però ell estava conscient i jo no, i l'helicòpter se'l va emportar a ell, a mi no, per exemple, saps? I llavors també són coses evidents de que no funcionen bé, no? Algunes coses. I, bueno, doncs vam passar de viure de les meves cames a que les meves cames ja no funcionessin, no? Llavors doncs vam tindre que fer un reset bastant important. I aquí, doncs, té molt a veure, normalment, jo dic que hi ha tres punts molt importants, no? Un mateix que vulgui sortir de lo que t'ha tocat passar, tant si és un accident com si és una altra cosa, i per molt poc que vegis de llum, doncs, d'anar-ho fent gran. I la segona, doncs, és la família. Doncs jo he tingut la gran sort de tindre una gran família. I tercer, doncs, són els amics de veritat, no? Els amics que estan amb les coses bones i amb les dolentes, no? I aquests, doncs, ja és un grup més reduït, que són els meus socis, i que érem 7, avui en dia, doncs, som 5, i crec que som molt forts i que han estat sempre al meu costat, tant si havia sigut olímpic com si em vaig quedar amb cadira, com si he anat amb un Dakar, no? Perquè... d'amics en tinc moltíssims, en tinc a mils, no?
I coneguts, sí.
I coneguts, i a les xarxes socials, clar. I tot això, saps? Però realment ells són els que han fet una miqueta la funció de la família il·legal, no? Lo que no,
clar,
no.
És allò de que quan un tanca la porta i de casa, no? I llavors sent realment també els que té més a prop, no?
Sí. Sí,
i
sí.
Quan en un moment determinat ha de despenjar el telèfon també sap qui hi ha al darrere. Suposo que aquests moments també un guanya, no? Guanya el fet de saber que la gent que tens al costat és realment grans persones, no? Persones
que... No, te'n dones compte d'una altra essència de lo que està fet la gent, de quin és el teu recolzament realment i que no et sents mai sol, no? Totalment al contrari, que jo d'amics en tinc per tot arreu i ho agraeixo moltíssim, eh? Però clar, sí que aquest cercle petit, doncs, són... Aquesta setmana és complicada, no?, que surto d'una operació.
Una operació de...
Solament tinc una mà.
Clar.
Saps? És més complicat. Bueno, doncs ara portaven 4 dies, pues, que es van tornant i viuen a casa amb mi. Saps? I, doncs, que,
home, això és un luxe, saps?
Que per ficar-me al llit, clar, per anar al lavabo, per no sé què, saps? Pues mira, m'ajuden ells.
Aquí
saps?
Connecta realment amb l'essència, sí, i amb el sentit, saps, de vida, no?
No, i a més ho fas en plan de bon rotllo i que rius, no? Més, clar, que encara que siguin moments pues, delicats, pues, mira, també t'ho prens molt millor. Saps?
Un somriure que, per cert, no desapareix mai dels teus llavis, no? O sigui, aquest punt d'agafar la vida amb il·lusió, aquesta llum que diríem als oients que no podem deixar de veure mai, no? Encara que per petita que sigui, però sempre hem de mirar que hi hagi algú que ens doni una miqueta de llum per continuar avançant, no?
És molt important, no?, de que anem rient, de que... Clar, les coses també professionals també vas per dintre, no? Però que jo crec que anar pel passió de la feina i cruzar amb un somriure, pues, a les altres persones i tot això, igual pel carrer, jo crec que és molt important. Tothom va molt serio i va molt tensat, no? Jo crec que ens hem de relaxar una miqueta.
Exacte.
I portar una miqueta d'alegria ja és tindre una miqueta més d'actitud.
Actitud, la importància de l'actitud. Eh?
Sí.
Què va passar després? Vas fer practicar diversos esports, el bàsquet, fins que va arribar al punt de competir en rally, no?
Bueno, la veritat és que tampoc no tenia moltes ganes de fer esport, saps? Quan va passar això, doncs vaig dir, doncs, no sé, tindré que dedicar a fer una altra cosa, no? Però les circumstàncies, sobretot ja des del principi, doncs, van caure de que pogués uns metges de la NASA volien que fes una cosa amb ells. Em vaig traslladar als Estats Units, era una miqueta avorrit, llavors doncs, vam localitzar un equip de bàsquet, l'equip de bàsquet era boníssim, i resulta doncs, que vaig quadrar bastant amb l'equip, vaig començar a jugar molt. A mi el bàsquet no m'agrada, que ho sapigueu, però sí que se m'han quedat coses molt bones, no? Pues ara tenim aquí l'equip de l'Andorra, pues, que m'encanta i que soc gran seguidor d'ells, saps? No soc dels que va molt als partits, però soc molt, molt seguidor de tot el que fan i de les coses que fan. I en aquell moment, doncs, em vaig recolzar amb el bàsquet i vaig tindre la gran sort, doncs, de que la NBA, ja sabeu el que és, doncs això és la WNBA, que és de wheelchair, de cadires de rodes, i realment me'n vaig donar compte de que a l'esport, sobretot als Estats Units, t'has fet d'una altra pasta i t'aporta moltíssimes coses. I allà ho tenen molt ben muntat. Tu vas aquí amb un partit de bàsquet a Catalunya o a Espanya, això, i hi ha pues, 60 persones o 70.
Allà és exponencial.
Saps? Que són els que són els amics i les nòvies i la família, pràcticament, no? I allà, pues, a cada partit hi havia 1.000, 2.000 persones, saps? I teníem cheerleaders, bueno, i no sé allà... què, saps? I és tot un muntatge.
Tot un muntatge, i també hauria sortit aquell punt. Em sembla que ets una mica gambarret, no?
Sí.
I això no ha canviat.
No. No, no, i que duri.
I que duri, no?
Sí, jo crec que és una part de l'essència meva.
També recordo que comentaves que... com anaves per les pistes d'esquí, no, diguem-ne, bueno, les pistes d'esquí d'Andorra, no, el que és el pàrquing, no, i agafaves els cotxes i començàveu a fer carreres amb els amics, sí?
Sí, bueno, això va ser una miqueta el veure de que el tornar a conduir, perquè, clar... jo vaig tenir l'accident just amb 18, i llavors, doncs, havia conduït poc, entre cometes, no? Doncs perquè ja conduïa d'abans, no? Vaig tenir la gran sort que el meu pare em va ensenyar quan era molt jove.
Ah, o sigui, el pare d'aquells pares que dius, vine, fill, vine cap aquí, que t'ho explicaré abans de que vagis a l'autoescola.
Sí, sí. Bueno, de fet, vaig treure el carnet sense anar a l'autoescola.
Perquè ja havies fet classes a casa.
Sí, jo crec que una miqueta és la tònica que es porta aquí, no? A Andorra, una miqueta, i sobretot abans. I, bueno, tot això, doncs, ens aportava coses. I poder anar... La gent se n'anava a la discoteca els dissabtes, doncs nosaltres ens anàvem a derrapar els pàrquings, no?
I de derrapar els pàrquings va aparèixer tot el moviment del Dakar, podríem dir-ne, que
no,
successivament...
De moviment
o no?
Dels pàrquings va sortir la possibilitat de tindre la llicència, de que vaig voler córrer, competir. Que aquest va ser el primer esgrau més important que és de les portes més potents que he obert, no? Perquè... em vaig trobar amb el gran problema de que la gent amb discapacitat no poden competir mai directament amb les persones normals, no? Podríem dir entre cometes o sense discapacitat, no? Llavors, no, o sigui, que els coixos sabem, podem córrer, competir amb els que són
mira,
coixos,
ja,
saps? Categoria paralímpica.
Ara, ja, a veure qui et para, perquè realment va ser molt perseverant, has estat el primer, el primer pilot.
Aquí vam obrir la porta de tenir la llicència, de poder competir, i encara hi som, que és el que més agrada, per exemple, a Itàlia, això els agrada molt, no? La història aquesta de que a Itàlia hi han creat, doncs, quasi bé uns 40 pilots més, però ningú ha tingut ni la línia que hem oferit nosaltres amb els sponsors de tindre una línia continuista, de a sobre d'anar amb la cadira de ser doncs, una miqueta entremeliat, que això els agrada molt, però a més de que sempre hem rodat bastant al davant, no? de cada categoria que hem fet. I això doncs, crec que és molt important.
Home, és una gran imatge, no? A part, com vas aconseguir? Perquè va ser perseverant.
Sí.
Recordo que deies, hi anava al matí, hi anava a la tarda, anava insistint amb el tema de la llicència, no? I bueno, això és molt important, que els oients diguin, a ningú li regalen res.
No,
aquí
no, no,
tot
no.
A base de pic i pala.
Sí. I crec que és el més maco, no?, d'haver pogut pujar així. Tampoc no vinc d'una família adinerada i estic en un esport, doncs, que el diner, doncs, prime molt, no?, i ens ho hem treballat perquè els sponsors creïn en nosaltres, amb la nostra línia de treball, de que no ens esfonsem amb res i que sempre busquem coses noves, a més, no?
Clar, què més volen?
Ens reinventem, perquè fa més de 25 anys que estem fent això.
Estem parlant de 5 Dakars?
Sí. 3 que hem acabat, 2 que no, un que em vaig quedar a 2 dies del final i un altre que no, que l'altre va ser l'última vegada que es va competir a Àfrica. I em vaig quedar a Mauritània, per això amb UNICEF faig algunes coses a Mauritània. Sí, i les faig a Mauritània perquè bueno, també em van ajudar allà i crec que el meu jefe d'equip em deia Albert, el primer que robaran serà la cadira, perquè no en tenen de cadires.
I diu, home, no, tu.
I, bueno, pues la gent es va portar força ben mi, saps? I llavors doncs, jo també he tingut que col·laborar
van una miqueta. Van ser benèvols.
Sí, jo crec que se'n van fer càrrec també una miqueta de tot. No?
Hi haurà un 6è Dakar?
No ho sé, pot haver un 6è Dakar, pot haver un 10è. No, m'és igual, jo... Això ho decideixen una miqueta les aportacions de...
Els patrocinadors,
que en aquests casos doncs, són molt justos per fer tot el que fem, perquè la repercussió és altíssima. Entreguem la repercussió pels sponsors és més d'un milió d'euros en televisió, solament en televisió, en pàgines de diari o ràdio, etc. Doncs encara més, encara ens n'anem més. I llavors les aportacions són una miqueta justes i val la pena o no, perquè la part física doncs, tens un deteriorament. Jo quan arribo aquí del Dakar estic 2 mesos per recuperar-me, si és que no m'he llegat, si m'he llegat, doncs...
Clar, perquè de fet, dius que, clar, és una realitat, dius, hi han dues carreres, no? No saps quina és pitjor, si la que mentre estàs conduint o la que quan s'acaba l'etapa, no? Perquè realment són moltes hores, en aquest cas ara condueixes el camió. Quantes hores parlem de que estàs conduint?
És imprevisible, perquè normalment són uns 800 quilòmetres al dia. Però, clar, no, 800 no és anar d'aquí a Sevilla, quasi. Saps? Però no és per autopista, sinó que són per camins
clar.
I per desert. Clar, ja d'aquests 800 hem de pensar que com a mínim entre 400 i 700 són cronometrats. Llavors, si hi ha arena, és imprevisible el que trigaràs, perquè a la millor per fer 200 metres t'estàs 2 hores, perquè és molt complicat. I després tens arena que la fas sense cap mena de problema, no? O molt poc problema, llavors. És imprevisible.
És
més que res la qualitat de vida quan arribes al bivac, perquè a on vaig a fer caca, on després del fisio també m'apretarà, això sí, però on faig les meves necessitats, com menjo... com descanso, és una miqueta més complicat.
Constant, eh?
Sí, però sobretot fer les necessitats i dutxar-te és el que és més incòmode, no? Perquè ho fem tot a l'aire lliure, a darrere del camió, La part d'Argentina pues, no està malament, saps? Perquè a la nit estàs a 23 graus, una cosa així, 24. Per la zona de Bolívia estem a 3-4 graus, a 3.000 metres, entre 3.000 i 5.000 metres. Es fa la vida molt,
molt dura.
Entre el mal d'alçada, d'estar allà 5 dies, perquè són 5 dies a Bolívia cada vegada, saps? I es fa molt llarg. Mal menjat, amb anèmies...
Has tingut alguna vegada la sensació d'aquesta no me n'en surto?
No, però sí que tinc la sensació moltíssimes vegades de... Hosti, Albert, què collons cardes aquí, saps?
Què estàs fent?
Què estàs fent, saps? Però després, 20 quilòmetres després, hosti, que guapo
la,
això,
la pujada,
saps?
Llavors ja no...
Saps? Llavors ja és diferent, no? Hi ha trossos... Sobretot els trossos lents, no? Que són molt trialeros, que fan molt moviment a l'esquena i al cap, que estàs com ballant a dintre. No m'agraden gaire, no? M'agrada més que pues, corre de veritat i que hi hagi bon ritme, això, sí, arena, tot això és més divertit.
D'on treus la força psicològica? Aquesta força que... No ho sé,
jo crec que el part me la van donar els meus pares, i després doncs l'he anat creant una miqueta, no? No em fa mandra fer aquestes coses, no? No.
Ets un gran referent per molta gent, tenim moltíssima sort, estàs molt actiu a les xarxes socials, com comentàvem abans, i això fa que acompanyis a moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Jo crec que t'ho imagines, però encara no t'ho imagines prou, no? Com et sents davant d'aquest feedback, no? De com la gent t'estima, de com pots acompanyar, de... Suposo que és... És una sensació...
Bueno, això és molt maco, eh? Perquè part de la meva vitamina me la donen ells, també, saps? Perquè és com un intercanvi, perquè se'n diuen, ostres, què ens aportes, no sé què. Dic, ja, però vosaltres també, saps? Perquè tothom... jo sé, dintre de les xarxes socials, doncs, algunes persones que m'ajuden a vegades diuen, hosti, el que et diuen, saps? O tinc algun company meu, pilot... o ciclista o el que sigui, que tenen molts més seguidors que jo, no? Però ells sempre em diuen, hòstia, però el que et diuen a tu, a mi no m'ho diuen.
Toquen l'ànima, no?
Saps? És una miqueta... Dic, jo ja he deixat de llegir una miqueta les xarxes cap a la nit, perquè a vegades m'excitava bastant, perquè no sabia què em passava, i després no podia dormir.
Tenies insomni.
Sí, però jo sóc dels que me'n vaig a dormir i dormo, perquè sempre dormo poques hores o el que
però
sigui.
Però et costa llevar-te al matí.
Em costa llevar, a vegades sí. Si m'aixeco molt d'hora, no. Si passo, després sí.
És allò que a qui em va drogar Dios de ajuda, i llavors quan t'aixeques d'hora no et costa tant, no? Que
no passi, però hi ha dies, bueno, els meus equips, els copilots, normalment, sempre al·lucinàvem bastant, perquè si viatjàvem dimecres, que era el dia de mig de descans i mig de premsa, podríem dir, ens anem a dormir i no m'aixecava fins a entrar a la tarda. I llavors ells,
imagina't.
Ja al principi és una miqueta de xoc, però després ja s'acostumen.
Ja.
No, parlo de que puc dormir 17 hores.
Molt bé, 15, quedes nou.
15, 17 hores. Pues, doncs sí, jo tinc la meva filla que sempre diu, Albert, que penses que això has de dormir cada dia a les teves hores, no recuperes tant. Deia, no, però m'aixeco de conya.
Clar, no saps que jo vaig a la
descanso,
meva també?
Descanso.
Quins consells t'agrada donar a les persones que han viscut una situació similar a la teva? Perquè probablement hi ha algun consell que deu ser bastant clau, no?
No, jo crec que siguin ells mateixos, no? De que continues amb vida. I llavors jo crec que el que és molt... Que és... Ja tens tot guanyat, no? Si estàs amb vida, és que encara estàs aquí, no? Llavors encara pots anar a continuar a lluitar per tirar la tovallola, sempre estàs a temps, no? I llavors jo crec que el que... no sé, la millor ha sigut una persona que has de demostrar alguna cosa i poder-ho fer.
Si estàs aquí és perquè encara tens molta feina a fer.
Encara tens feina per fer, no? I tu mateix te'n donaràs compte de que serveixes per moltes coses, també. Encara que estiguis limitat per moltes, també te'n dones compte de que pots arribar a fer moltes coses i pots superar moltes altres persones que no tenen la teva condició i també fan la mateixa feina i tu ets superior.
Què creus que t'ha portat el fet del canvi que et va provocar la vida a la teva persona?
No, valoritzar-ho, saps? Jo hem comentat abans, jo em pensava que el que viuria de les meves cames i d'un dia per l'altre deixo de que les meves cames funcionin, però no solament les cames, sinó a l'estómac, als abdominals, als paravertebrals, que tinc la lesió molt alta, solament tinc les mans. saps? No tinc equilibri a nivell dorsal, no? Ja el tinc, no? Però que me l'he creat jo.
Te l'has creat tu, sí. De la mateixa manera que has creat una filla.
Sí, sí, igual, però de la mateixa manera, perquè era una època doncs, que tampoc no hi havia ni Viagra, ni Cialis, no hi havia ajudes tècniques. Va començar a sortir la papaverina, algunes coses així, però em vaig tindre que tornar a reeducar, i vaig trigar 6 o 7 anys. I quan vaig, amb aquests 6 o 7 anys vaig tindre una altra vegada control d'ereccions, vaig tornar a ejacular, i llavors jo crec que això va ser un premi molt, molt potent, no? I de...
Un gran regal de la vida.
I tant, saps? Perquè jo me'n recordo que li vaig explicar, quan em va començar a passar, vaig trucar al doctor Vidal, el metge de la Goodman, li vaig dir, Joan, em passa això. I em diu, hosti, hi ha un altre tio a Anglaterra que també li passa. I dic, pues aquest també se'n fa un fart d'entrenar.
Doncs entrenar. La darrera vegada que et vares emocionar, Albert?
Pues no ho sé, però fa molt poc.
Ets una persona emotiva.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Si no em costa. A part de que hi ha coses que valen la pena de que ho puguis fer-ho.
I expressar-les.
Sí, sí, sí.
Si fas una mirada al passat, què veus?
Bueno, jo veig alegria, veig impediments i veig coses així, però tot l'altre, tota la cosa maca la supera de llarg, saps? Jo sé, per exemple, l'automobilisme és un esport que normalment tens més decepcions que alegries, saps? Però moltes més, perquè entren molts més factors, ja no solament ets tu, és el cotxe, els mecànics, el no sé què, el factor sort...
Molts ingredients.
Les carreres són molt llargues, clar, no és una carrera de 10 segons, saps? Són dies o... I tot això doncs, et porta una satisfacció encara que passis malament, no? Perquè realment és que ho passes malament i una miqueta és de drogodependència, no? També, perquè, però
enganxa.
Com que tu hi creus i ho saps que ho fas bé, ostres, continues treballant-ho perquè puguis sortir, no? Amb aquesta especialitat, en fi, com una altra. Jo tinc, normalment, els meus jefes d'equip sempre diuen, ostres, Albert, per què sempre busques les categories més altes, no? Perquè com a esportista que m'omplin.
Ets un home de repte, realment.
Sí, sí. Si m'han de guanyar, que em passin llista dels millors. Jo sempre ho he dit. No? Que, a part de que com a esportista t'omple molt més, no? Lluita així.
Ho has aconseguit,
Sí, sí, sí.
Ja ho has aconseguit, sí, sí, i en majúscula.
Sí, sí, sí. Sí.
Et consideres una persona espiritual?
Bueno... Una mica, però tampoc no m'hi fico molt, molt a dintre. Jo crec que ja ho soc, i llavors doncs, ja no tinc que...
Ho ets, que, aleshores. Sí. Et sents que...
Sí, sí, a dintre meu
ja... A dintre teu hi ha algú que es mou,
ja ho porto, sí, i tant. Sí, sí, però de sempre, de més. Saps? No m'ha costat.
Creus en el destí?
Sí, bastant, bastant.
Si poguessis dir una persona de referent a la teva vida?
Bueno, no ho sé. Però els meus pares m'han ajudat moltíssim, perquè tant un com l'altre han sigut bona gent, els altres emprenedors... és una mescla, no? Jo crec que he sortit d'ells una miqueta la mescla, no? L'atreviment, tot això...
Tens el millor de cadascú, podríem dir.
Sí, sí.
De cada un d'ells,
Sí.
Un llibre al que recorres per alimentar l'ànima?
És que n'hi ha un que és de l'Ayrton Senna que m'agrada bastant, no? Però és per la manera que... Els inconvenients de quina manera li va costar arribar allà, no? No ho sé, intento no fixar-me molt, de llegir-los, sobretot m'agraden molt les autobiografies, no? Però les que m'aporten coses, però bueno, les que no aporten també...
També aporten,
Sí, t'aporten coses des que no has de caure allà, no?
Podríem dir que les casualitats no existeixen, tot passa per alguna raó.
Sí, sí,
tot aporta.
Sí. Sí, sí. I el destí també el busques tu una miqueta, O sigui que
hi ha un percentatge,
Sí, hi ha un percentatge que sí que està escrit, però que tu el busques, no? Perquè si ens quedéssim a casa, doncs, tancats, tampoc no... No
podria caure la casa a sobre, però...
Segurament. A mi segurament cauria. Si encara que no caigués d'ella, ja se'm cauria, segurament d'estar allà.
Ja d'estar dins,
Sí.
Si fem un viatge més cap al teu interior i jo et dic una mirada, a on et transporta? Una mirada de...
Amb els moments que... Sempre em surten moments de... que m'han costat molt de passar-los, però que els passo.
Si et dic un tacte...
Un tacte? Com què?
Per exemple, el tacte de quan li dones la mà a la teva filla o el tacte d'un animal, d'un arbre... El tacte, un tacte que et provoqui emocions...
Bueno, les emocions més fortes que el que vaig tindre va ser quan va néixer la Cristina, que va ser una cosa molt, molt, molt potenta, o de les coses que fa... Això em motiva moltíssim, no? Però les coses que quan les acabo o les faig, la gent es sorprèn molt i jo no em sorprèn gaire, no? Perquè realment els sorpresos són ells, no? Jo sé que jo confio molt en ells.
Sí, sí. La importància, no? És un confiar molt en ell mateix.
Sí, has de confiar molt en el que t'ha... Però són els somnis, que parlàvem, amb el que hem començat, el de somiar. Jo el somio molt, llavors intento anar-los a buscar. Sí, i aquelles coses que vas a buscar, doncs, pel camí... O sigui, la felicitat t'arriba fins a aconseguir aquestes coses, no quan les has aconseguit.
Exacte, bueno. És el camí, no?
Sí.
I dic, a vegades no està en la victòria, ni molt menys, és el camí
que
porta allà, no?
És el camí per arribar-hi,
no?
sí, això et dona molta vitamina.
Podríem dir que som co-creadors de la nostra vida?
Una mica, sí.
Amb els somnis.
Sí.
I amb el com ens projectem?
Sí.
Si et dic una melodia, a on et transporto?
De cançó?
Sí, una melodia que també que t'emocioni.
Que m'agradi. Uh-huh. Hi ha una de OMD, de Orquestas Manoeuvres in the Dark, que és en Nora Gate, és a l'avion de que va tirar la bomba atòmica, no?
No, t'agraden les situacions...
Sí, però és la melodia també.
La potència.
La continuo ficant de fa molts anys i és com si... Vaig renovant els meus vídeos, no? Jo faig vídeos quan somio, intento fer vídeos.
Ah, és
no?
Molt bé. Projectes una pel·lícula.
Sí, em projecto una pel·lícula.
Molt bé.
No? Llavors, doncs,
ens estàs donant eines,
Bueno, perquè és més facilón, no? Quan veus un tràiler de 3 minuts que t'agradi, doncs això et transporta molt i et fa recordar moltes coses, no? Doncs intentem jo intento de fer moltes coses en 3 minuts, no? I llavors això és molt...
Clar, no pot ser d'una altra manera que no sigui ràpid, amb l'Albert Llobera. No. Si jo et dic Ales de Fènix,
sí.
Com vas viure el documental...
Bueno, això va ser una cosa molt maca, perquè va ser el documental que vam fer sobre la meva vida. Uh-huh. Primer va ser de 20 minuts, després va ser d'una hora. Va tindre molt èxit, vam anar als Premis Goya, i tot va sorgir doncs, perquè la gent de la productora, el Josep Maria Borrell, és una persona que sempre m'ha ajudat amb mi. I sempre ell era periodista, després va fer coses de màrqueting, després va fer estar en productores, perquè la seva idea era fer pel·lícules, no? I em ha ajudat moltíssim. I va ser com una miqueta d'intercanvis, no? Jo els ajudava a fer una de les interpretacions que la tenia que fer la Sandra Bullock, que era una noia i tal, i deies, que voleu que la noia sigui espavilada i aquesta tia és una gilipolles, perquè l'estan ajudant tot el dia. Saps? Llavors intentem de canviar el paper, i vam canviar el paper i tot, no? Llavors, per intercanvi això vam fer un tràiler. Mare, per pagar-me, però els vaig dir, no, falta que em paguis, ja m'ha agradat molt, perquè he viscut una cosa nova i tot, i em van dir, no, t'hem de fer alguna cosa. Pues, llavors, era el 2001-2002 que jo havia fet el Mundial de Ral·lis amb el Júnior, el Mundial Júnior, que són 7 carreres. I llavors em van dir, tens imatges del Mundial? I van dir, sí. I llavors ells van agafar i van fer un tràiler pels meus sponsors. Un tràiler de publicitat, no? Una miqueta, de lo que havia sigut la temporada. I amb aquell tràiler va ser tan maco que el van presentar als Premios Tiflos, i els Premios Tiflos, que són de la 11, són de Madrid, els van guanyar, i el premi era part en metàl·lic i part en metàl·lic, però per fer un documental. I llavors d'aquí va sortir el documental.
preciós documental, molt recomanable.
Sí.
Molt, molt, molt. Què et va portar a escriure el llibre No Límits, el 2011?
Bueno, jo crec que era una continuïtat també del documental, no? De tothom volia... Sabia més coses. Després era una època que vaig començar a fer moltes conferències... Tothom em demanava un llibre, i jo, que pesats amb el llibre, tio. Jo faig les conferències perquè m'agrada fer-les, no? Però sobretot perquè a la gent els aportava moltes coses i guanyava un plus per poder competir. I ho faig per això.
Però realment creus que no hem de tenir límits? O el límit necessita límit, Albert?
Bueno, el límit sempre existirà. L'únic que passa és que ens els fiquem nosaltres, els hem d'anar a buscar una miqueta. Aquí l'únic que fica límits és la policia amb el límit de velocitat.
Que a vegades hi fa bé, eh?
Saps? Pues fins allà, vale? Però amb altres coses ens les fiquem nosaltres, no? De voler fer coses, d'emprendedoria, d'economia, de voler fer... una botiga o voler fer una empresa, de crear-la, que no és el moment, que no sé què. Pues jo crec que jo he triomfat més que als anys que hi ha hagut més guerres i que hi ha hagut més desconcentració a nivell financer al món, són els anys que he tacat més, no? Una miqueta.
I el fet de No Límits també, ets una persona que també tens una botiga d'ortopèdia aquí a Andorra, o sigui que, Albert, sort que dorms, perquè si no dormissis seria un non-stop a la teva vida. Una meravella. Creus que hi ha vida després de la vida?
Fins ara crec que sí. Ara, no ho sé, crec que jo vinc bastant, llavors... Intento viure tot el màxim ara perquè sóc conscient, perquè si torno a néixer d'una altra manera no seré conscient de lo que havia fet. Exacte. O sigui que, llavors, tant si sóc conscient com si no...
Millor que fem tota la feina ara, no?
Sí, millor que fem tot el que puguem, saps? I gaudir-la, sobretot, no? Perquè, de fet, estem en aquesta vida... De casualitat, no? Perquè si els nostres pares no s'haguessin ajuntat aquella tarda o aquella nit, doncs no estaríem aquí, no? Estarien els nostres germans, a la millor, no? O sigui, la combinació del menjar tampoc no hagués fet que la combinació hagués creat aquells espermes, no? Si tu pares a mirar, dius que hi ha
molts
tants
punts, eh?
mils d'espermes, ja, i que sí. Ens ha tocat el nostre, saps? Que estem d'aquí de casualitat, doncs gaudim-ho.
Gaudim-ho, exacte, perquè el tema de l'existència, no? Estem aquí, gaudim-ho. Quin creus que és el sentit de l'existència? Gaudir-ho?
En part sí, però... Sobretot jo crec que el que ens faria sentir més bé de no ficar-nos amb els demés, sinó de crear tot lo nostre i viure lo nostre amb els nostres, saps? No anant-nos fixant en... Tenim més problemes, sapient a veure què és el que té el veí, què és el que porta i no sé què, que a vegades amb els que tenim al costat no li fem el cas i estem whatsappejant, no? O fent una cosa així... Jo crec que el que és més important de gaudir dels que tenim ben a prop.
Posar-hi consciència.
Sí.
Albert, ja estem arribant al final del programa. Jo és que tinc ganes de més, tinc més preguntes per fer-te, però el temps és el que hi ha. No? Probablement ho ajornarem a una altra entrevista. Però m'agradaria acabar el dia d'avui i preguntar-te què és per tu viure des de l'essència.
Per mi viure és, no ho sé, és gaudir de l'oportunitat de poder estar en aquest món, no? Una miqueta el que estàvem parlant ara, que estem aquí de molta casualitat. Llavors, doncs, ja que tots aquests astres s'han adjuntat, no? Doncs perquè puguem estar aquí, no intentem de fer-ho malament, ni de estar tristos, ni de tindre enveja del que tenen els altres. Jo crec que cadascú hem de gaudir de lo que tenim, per desgràcia o per inconveniències, el que sigui, i de la mateixa manera ho hem de continuar tirant. I, no ho sé, intentar de viure el moment, saps? Que jo parlo a vegades molt amb la meva filla. No sé el que li deixaré, perquè jo tant tinc, tant me puleixo, saps? Jo és una miqueta... Ja hem de pensar una miqueta més així, però que jo crec que estem aquí de casualitat i divertir-nos i ser responsables una miqueta del que fa ens donarà molta xispa per l'alegria aquesta de poder anar pel carrer rient.
aquesta xispa que ens deixes avui aquí a nosaltres a Andorra, amb aquesta il·lusió i aquesta força que has vingut, tot i que estàs recent amb la intervenció de la mà, que veig que ets de ferro, que la teva mà està evolucionant molt bé, que tens molta força, que esperem veure't si és que ha de ser així en un sisè de car. I només dir-te que moltíssimes gràcies, Albert Llobera.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Fins sempre.
Vosaltres.
Viu Neuroemoció. Com aplicar-la a la teva vida amb Enric Corbera.
Enric Corbera, benvingut al Viure des de l'Essència. Avui ens parlar sobre l'autoestima baixa. De vegades no sabem què ens passa, tenim l'autoestima pels terres, no sabem què ens succeeix, però hem d'avançar. Què ens pots dir al respecte?
Sí. Sempre acabarem anant o partint del mateix punt. O sigui, no ten en compte que l'ambient emocional en què jo m'he desenvolupat des de petit marca moltíssim, no? Aleshores, quan una persona em diu és que jo sempre sento que, ostres, que no val prou, que en tinc que esforçar-me més, etcètera, li dic, mira, en el teu ambient emocional hi ha hagut algú que ha tingut una gran falta de reconeixement, o sigui, i la primer, li faig un parell de preguntes reflexives, no? Que dic, no falten que me les contestis, són per tu, no? Què esperes? És una pregunta, què esperes? Com dius, tinc l'autoestima baixa, què em vols dir-me que tinc l'autoestima baixa? En relació a què? En relació a qui? Què estàs projectant? Quines expectatives estàs posant? Observa't aquestes coses. Jo els dic, contesta't aquestes preguntes, però no les contestis en relació a l'altra. És que jo voldria que el meu marit, com em va dir una, que m'estimés més... I com saps que no t'estima? Diu, és que no em compra flors. Dic, però això no vol dir que no t'estimi. Això vol dir que no et compra flors. Vull dir, perquè no te les compres tu? I diu, no, les tindria que comprar amb ell. Diu, però ja li has dit tu que t'agradaria que compres flors? Diu, no, això ja ho tindria que saber, no? No anem bé, no? O sigui, jo no valc per lo que els altres pensin de mi. Jo valc per lo que jo penso de mi mateix. Al final sempre hem d'anar a on hem d'anar, a on està la font. La font no està fora, la font està dintre nostra. Aleshores, quan faig jo aquestes reflexions, en relació a qui, a què esperes, quines expectatives...
Aquest exercici, no? D'introspecció.
Si jo tinc una autoestima, és que m'estic comparant. I si em comparo, la tinc alta o baixa, on està el llindar d'alt i baix, no?
És allò que hi punta a mi, que a mi m'agrada dir, no ets el millor quan et diuen que ets el millor ni serveixes per res quan ningú et vol valorar,
exacte.
No?
Exacte, i aquesta és... al final et pots trobar l'ambient emocional que m'he trobat moltes vegades jo amb la meva professió de la bioneuroemoció, és... sempre acabo parlant el mateix, no? O sigui, quan tu eres petita, 3, 4, o tu petit, 3, 4, 5, 6, 7 anys, que és una edat ja molt crucial i molt important, on la mare es comença a deslligar i tal, què passa aquí? Bueno, i ens podem trobar, doncs, que hi ha una mare sumisa, un pare potser molt, molt dictatorial, molt crític, pot haver-hi crits, molta recriminació entre uns i els altres, que tu fas, no fas... Aquest ambient, els nens petits són una esponja, i això acaba condicionant les meves reaccions emocionals quan em trobo davant d'una dificultat, no? En definitiva, l'autoestima baixa sempre és... Jo no em sento capaç de fer o de no arribar, i ho faig perquè m'estic comparant sempre amb algú, no? Jo sempre diria el mateix, mira, sigues coherent amb tu mateix, comprèn la situació on tu has viscut, perdona, si la comprens la perdonaràs, transcendeix-la, no esperis res de ningú, sigues tu mateix, dona el màxim de tu mateix, sigues assertiu, sigues qui vols ser, com et vols expressar-te, i deixa que la vida et col·loqui allà on tenen que col·locar-te. No sé, jo em trobo amb la meva vida vivint una experiència que mai en la meva vida hagués pensat que la viuria, no? Però això jo no, a mi no em fa sentir ni millor, ni pitjor, ni superior, ni inferior, no? Més responsable, sí, però poc més, no? Agraït, perquè si jo marxés ara jo d'aquesta vida i em diguéssim, no, ja tens que anar-te'n d'aquí, i em preguntessin què tal la teva vida, jo diria, ha sigut una experiència fantàstica.
Una vida planíssima.
Planíssima. He tingut caigudes, aixecades, he tingut drames, he tingut alegries, he arribat a objectius, no els he aconseguit, però, en definitiva, la vida és això.
Podríem dir que s'ha abandonat la por en el camí?
És que què és la por? La por només hi ha una por que és biològica, que és la por als crits, i la por a caure, que és, això és molt biològic. L'altra por és no sé viure amb la incertesa i voler controlar. Quan jo vull controlar el que em passarà, si jo vull controlar que m'agrada, si jo vull controlar arribar a un lloc, frustració, canto i problemes.
És com la teva frase que diu, si no fas alguna cosa per por, hauràs fracassat abans de començar.
Exacte, perquè o sigui, en la meva valoració, no depèn de si jo arribo a una fita. La maestria està en el camí, l'experiència està en el camí. Després jo arribaré dalt de la muntanya o no. Però si jo em valoro per arribar dalt de la muntanya, problemes, perquè no tothom arriba al de la muntanya, no? Però i el que t'ha ensenyat? El camí, t'ha ensenyat la teva força, la teva assertivitat, ser qui ets en cada moment. Aquí està la sabidoria.
Aquí està la saviesa, a gaudir del camí.
Gràcies, maca.
Gràcies, Enric Corbera.
L'art de viure amb Pep a Poc.
Després d'un dia en ve un altre, però no podem oblidar que el dia d'avui és un present, tal com diu la paraula. Pep a Poc, benvinguda al Viure des de l'Essència, l'art de viure, l'art del dia a dia, del que avui ens parlaràs.
L'art del dia a dia, sí. Viure amb l'art del dia a dia, doncs a mi em ve de petita, no? Jo sóc filla de pintors i sempre he estat envoltada d'art. Els amics dels meus pares són pintors, artistes, i l'art del dia a dia és envoltar-se del que un estima, el que un li agrada. No em direu, oi, sí, però si tinc que anar a treballar i tinc que fer això, i tinc que anar al súper, i tinc que no sé què... Sí, bueno, tot això està molt bé, jo també ho faig. Però l'art del dia a dia és envoltar-se de materials que són importants. Tindre petites obres d'art, que no cal que siguin de la galeria no sé quantos, petites obres d'art, petits moments que els hem de fer servir. Jo sempre dic que tireu l'hule per la finestra, sisplau. No poseu hules a les taules, a no ser que estiguin amagats. Perquè teniu aquell mantell de fil que l'àvia li va passar a la neta, i la neta a l'altra, i a l'altra a l'altra, i mai ningú l'ha fet servir perquè, com que és tan bonic, es queda amb un calaix. Feu servir les coses. No tapeu els sofàs amb una manta perquè no es gasti. I si demà et mors? Aquell sofà es quedarà igual. Feu servir. I sobretot, el color que més ens porta en aquest estat és el turquesa. El turquesa és un color que ens fa créixer, que és generós. Que quan tu t'imagines que estàs a la feina, moltes persones que s'imaginen la típica illa amb les palmeres, amb el mar turquesa, ojalà fos allà, no? Jo m'imagino Venècia, no? Les meves estades a Venècia i pintar Venècia... Venècia té molt de turquesa, perquè el to dels canals, com que el canal és és profund, però el cel és blau i té el reflexe dels palaus, agafa un to turquesa. Uh-huh. I llavors és un color excel·lent per tot, per fer-lo servir per tot.
Pep a Poc, quin és el seu art del dia a dia? Com transcorreix un dia?
L'art del dia a dia és... llevar-se, donar gràcies, intentar refrescar la ment, i el meu art és aconseguir unes hores del dia fer el que més m'agrada, que és crear, tant amb la porcelana com la ceràmica, amb la pintura, escrivint, parlant amb els amics, portant a la meva mare a dinar.
Podríem dir desconnectar per connectar, no? Estem tan
sí.
Absolutament connectats que ens oblidem del que tenim al nostre entorn. I ens oblidem de fer una bona gestió del nostre temps, no? Perquè moltes vegades ens quedem eclipsats amb el tema dels ordinadors, amb el tema dels telèfons mòbils, i la nostra vida perd identitat i perd presència.
Perdem la llibertat. Llavors hem de ser lliures. Lliures de sentir-te tu mateix, no? I realment jo crec que hem de portar una pressió que podem resistir, perquè... l'art meu és haver pogut aconseguir tots aquests anys de la meva vida poder fer el que m'agrada i gràcies a mi mateixa i ara amb la persona que m'acompanya, no? Però l'art és aconseguir el que un vol. I és així, és que no hi ha un altre.
I el saber escollir.
Sí.
La importància de ser lliures en les nostres decisions, encara que a vegades hi hagi algú que digui sí, però lliure, què és ser lliure si tinc que fer això o l'altre, tinc aquesta obligació? Sí, però potser jo diria... aparquem una miqueta les creences, les beneïm, les honrem, gràcies al que se'ns ha ensenyat, però I si desaprenem una miqueta per tornar a aprendre l'art del dia a dia, amb què és el que jo realment vull fer?
És, per mi es diu amb dues paraules, no? L'art del dia a dia és perdre la por.
Moltíssimes gràcies, gràcies, Mare Pepa. Perdem la por, connectem, sí, amb la prudència, però perdem la por.
Sí.
Fins sempre.
Fins ara.
I això és tot per avui, amics del viure. M'agradaria acabar amb una frase de Marianne Evans, que amb pseudònim de George Eliot, perquè estem parlant de l'any 1850. Va dir: mai és massa tard per ser la persona que podries haver estat. Fins la propera setmana.